junts de cara a les eleccions espanyoles.
Gràcies, Pep, que vagi bé. Bona nit. Això serà demà. Ara us deixem amb l'Aleix Pariser i el Tu diràs. Que vagi bé. Bona nit.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dilluns 29 de maig del 2023. El dia que entrevistarem Sergio Busquets.
Vinga, Sergio, vinga, Sergio, vinga, Sergio. Ja té la copa, ben amunt, Sergio, ben amunt, ben amunt! Ben amunt, ben amunt, ben amunt, ben amunt, Sergio, que el Barça és campió de Lliga! 4 anys després, el Barça torna a ser el campió de la Lliga Espanyola i Sergio Busquets, que aixeca el títol al cel del barri de les Corts. Marxa el 30 de juny, deixa el club de la seva vida i ho fa aixecant ben amunt el títol de Lliga.
Aquesta nit, el capità del Barça s'acomiada al Tu diràs. De seguida, escoltem aquesta conversa amb Sergio Busquets que hem tingut fa només un parell d'hores amb el Roger Saperes i servidor a la ciutat esportiva Joan Gamper, a Sant Joan d'Espí. Tot plegat l'endemà que el Barça i el barcelonisme digués adeu al vell Camp Nou. Avui ja s'ha fet un acte simbòlic de la primera pedra i a partir de l'1 de juny ja no s'hi podrà fer absolutament res més a l'estadi perquè començarà la remodelació del Camp Nou. De fet, l'últim acte al Camp Nou, dins del recinte del Camp Nou, serà el dimecres 31 de maig a les 8 del vespre i serà el comiat institucional de Sergio Busquets, precisament. Sobre la gespa, amb un acte amb amics, amb familiars del jugador, com va fer, per exemple, Andrés Iniesta quan va decidir deixar el Barça. Ara en parlarem a la tertúlia d'aquests adeus de Busquets, després d'escoltar l'entrevista de Jordi Alba i també del comiat al Camp Nou, amb Santi Nolla, Antoni Bassas i David Bernabéu. I també explicarem les conseqüències que comportarà el descens de l'Espanyol a segona. Avui hi ha hagut comunicat del club, disculpes del president Chen Yancheng, i a més a RAC1 us hem explicat que Víctor Horta, exdirector esportiu del Leeds, de la Premier, ha estat ofert per ser el nou director esportiu, ja que, és un secret a veus, Domingo Catoira té les hores comptades a l'àrea esportiva. De moment, però, pel que sabem a RAC1, no es prendrà cap decisió a l'Espanyol fins que no s'acabi la Lliga, aquest pròxim diumenge, amb aquest partit entre l'Espanyol i l'Almeria a l'RCD Stadium. De seguida entrarem en matèria, però abans tenim jugant a aquesta hora el Barça de bàsquet, el primer partit dels quarts de final de la Lliga contra el València al Palau Blaugrana. Us ho estem oferint a RAC+1, a l'aplicació i a internet des de les 9 de la nit amb el Xavi Puig, amb el Marc Mundet i amb el Jordi Colomer.
Nois, que fa olor del primer punt de l'eliminatòria.
Hola, companys, des del Tu diràs.
Hola, bona nit, Aleix.
Què tal, com va el partit, Mundet? Dius olor a primer punt de l'eliminatòria pel Barça, no?
Sí, senyor. El Barça guanya de 16, 81 a 65, a 3 i mig pel final. Compte que hi ha un jugador de València Bàsquet que ha quedat estès a terra, Jared Harper.
Sí, ha trepitjat a Satoransky.
I com si hagués patit un problema físic al turmell esquerre, però en tot cas Aleix, sí, sí, la veritat és que el Barça avui està en aquest tram de partit anant per feina, anant a liquidar el partit. Ha costat més del que sembla, perquè València ha plantat prou cara fins ben bé al minut 27-28 de partit, però hem de destacar dues coses. La primera, els 27 punts de Nikola Mirotić. Està fent un partidàs, 7 triples en el partit d'avui, actuació brillant d'aquells dies que dius realment el jugador s'ha volgut reivindicar davant tants rumors i tantes informacions al voltant de la seva figura per treure's el barret. I l'altra, la manera com el Barça està corrent en aquesta segona part, en especial en aquest últim quart, inusualment ràpid en transició al Barça, que li està donant aquesta diferència ara de 14 punts, 81 a 67 a 3-10 per arribar al final del partit.
S'està agradant, Jordi Colomer, al Barça avui?
Segona part. La primera part hem comentat que cap dels dos equips la tensió no semblava pròpia d'un partit de play-off, però ho ha dinamitat perfectament Mirotić. Millora en defensa i després la qualitat de Mirotić per acabar de trencar el partit. Però la sensació que el Barça tampoc s'està buidant avui, sinó que està anant allò una mica amb el fre de mà posat.
Ja tu, Puig?
Sí, el València no arriba en el millor moment en aquest playoff i el Barça fa pinta que per poc que s'hi posi, premi una mica l'accelerador, igual ho pot resoldre això per la via ràpida.
Clar, perquè el pròxim partit, quan és allà el primer match ball del Barça, Mundet?
Divendres a les 9 de la nit, el Barça té l'oportunitat, si això acaba com esperem que acabi, a 2:30 per arribar al final del partit, el Barça guanyant de 12, de sentenciar l'accés a les semifinals de la Lliga CB.
Compte que ara mateix, les semis serien Barça, Unicaja i Penya Madrid, ara mateix, no?
Diguem-ne que són els equips que van per davant en l'eliminatòria. Demà el Joventut té una oportunitat única de classificar-se per les semifinals de la Lliga CB si guanya el Baskonia a l'Olímpic. Vaja, no dubto, Pariser, que demà el públic verd i negre de Badalona respondrà massa a la crida del seu equip.
I tant que sí, i tant que sí. Doncs vinga, va, què? Dos minutets ens quedarem, Mundet, aquí a RAC més 1. Fusionarem aquests dos minuts per viure el final d'aquest Barça-València, que tot fa pensar que serà la primera victòria del Barça.
A veure, minut 23. No, el rebot és per València Bàsquet. Minut i 52 segons per arribar al final del partit. És pilota per València. Hi ha hagut falta personal del Barça en la penetració de Josep Puerto. Per cert, per Iset, faig un incís, t'explico una curiositat. Hem encertat el hashtag BRAC1.
Sí, us he estat sentint, a través de l'aplicació de la redacció, patacades, no?
Absurdes.
Absurdes.
Lesions, en tens alguna, tu?
De patacada absurda o de lesió absurda? Mira, sí, ara mateix, de fet.
Què dius?
Sí, fa dies.
Sí. I fa dies, no ves que porto una canyellera...
És veritat?
Sí, sí, vaig ensopegar per la muntanya, en una d'aquestes curses de muntanya que a vegades faig, i quan vaig posar la mà per no? Instintivament poses la mà, no?, quan vas a terra. Sí. Doncs me la vaig torçar i em vaig fotre en l'aire algun lligament del canell. Però per sort, ja després de 2 mesos portant una canyellera, doncs sembla que està millor, sembla. Com a mínim puc obrir portes i agafar coses, sí, sí.
Ha transformat els dos tisines, València Bàsquet, 81-71, minut i 43 segons pel final del maig. Ara l'ha tornat a perdre, el Barça l'ha tornat a perdre, se li demana temps molt serones, ja sí que, bitxos, a veure aquest contraatac, Kyle Alexander des dels 2 metres, no. Hi ha hagut falta personal de Sant Lí, que realment està allò que dèiem amb en Ballesteros, Puig, allò de Sant Lí.
Sí, igual no s'ha recuperat del que hem explicat abans.
Exacte.
Que li havien robat el rellotge de 25.000 euros a Barcelona ahir, però s'han dut ara les broncades, que han cadenat 3 seccions a no ser-hi.
Està més pensant en la denúncia als Mossos a comissaria.
Sí, de fet, està a la carta de tir és gairebé nul·la, només ha intentat un triple, des de la tercera falta, només hi ha 2 rebots defensius en tot el partit, està amb una valoració negativa, de fet, Sanli avui en el partit amb un -2.
Sí, sembla que Sones el substituirà.
Sí, s'han encadenat 3 accions, una de Gambirotic, el deixava sol a sota, però no ha fet la continuació i ha acabat amb pilota perduda. A la següent perd la pilota ell amb una passada absurda i ara la falta aquesta que donarà els tirs lliures al València.
Minut i mig per arribar al final del partit. El Barça guanyant de 10, 81-71. Recordem, amb protagonisme especial per Nikola Mirotić, 7 triples, 27 punts. I a més la sensació de que si hagués calgut, avui se'n anava... per sobre els 35.
Sí, jo crec... Molts seguidors, anava a dir que molts seguidors dirien, avui sí, no? Avui sí.
Sí. S'ha de dir que ell se sentia també, que m'he fixat que fa un parell de minuts, Sara se li deia si feia el canvi, ell que no, que volia seguir a pista. Ens hem vist el triple abans, si vols un punt precipitat, que Sara se li deia que no calia, però clar, quan portes 7 triples, normal que vegis l'aro com una piscina.
A veure, reprendrà el partit. Finalment se'n li a pista. Juntament amb Satoransky, la Provita, la Kuric i Nikola Mirotić. Seran tirs lliures per Kyle Alexander per València Bàsquet. Ells estan jugant amb Chris Jones, Jonas Radebaugh, Víctor Claver, Josep Puerto i el pivot nord-americà. Hi ha un petit problema amb la taula. Ara sí que els àrbitres autoritzen els llançaments des de la línia. Tir lliure del dorsal 21 de València Bàsquet.
No funciona la possessió.
El primer cap dins. 81-72. A veure, ho tornarà a intentar Kyle Alexander. No, el rebot és per Mirotić. Mirotić 34 segons per arribar al final del partit. Pujarà la pilota Satoransky en horitzontal. per la Providora, la torna a tenir Sadoransky, li tenen un 2 contra 1, València encara no vol, o no vol dir l'última paraula. L'argentí amb la pilota, amagant-la, continua la Provítola, apareix Víctor Claver, hi ha falta personal, això ho fa molt bé la Provítola, que és amagar la pilota i, diguem-ne, si s'ha de tenir o aguantar una possessió, jo li donaria amb ell sempre.
Sí, aguanta bé, té tècnica, i a més el València està arriscant una mica més pel marcador i perquè més no és tan bo, no, llavors ho pot fer, però amb això la Provítola sempre el llegeix a la perfecció.
Si anota el Barça, s'ha acabat el partit, no?
Sí, pràcticament sí, eh? Està a 3 atacs, València Bàsquet.
Ui,
hem tingut
el que li faltava, pobre Sanli.
El Shaquion a full del dia.
Sí, havia passat.
És una jugada que...
Sí.
És un pom, no? Li toquen la pilota de Sadoransky per darrere i li va a la cara, però directament...
Però cara o pit ha estat, a veure...
Eh?
A veure la repetició... No, el pit, a l'espatlla li ha anat, eh?
A l'espatlla,
Sort a l'espatlla.
Ui,
però la jugada és còmica, eh? Sí. Una cara
s'ha espantat, no, Puig? Una mica s'ha espantat.
Sí, sí, sí. Que sempre em recorda Esteve Giral, sempre que el veig.
A veure, que hi ha triple del Barça, triple de Kyle Kuric per posar el 84-72.
Difícil era aquest triple.
Sí, últim 52 segons, bàsquet ràpid a l'altre costat, era de Chris Jones, 84-74, el Barça guanyant de 10, i el Barça que és molt a prop de sumar aquest primer punt a l'eliminatòria. Sadoransky amb la pilota, li cau un 2 contra 1 a mitja pista, aconsegueix esmunyir-se, la posa per la Provítola, encara no vota, passada picada per Sadoransky una altra vegada, jugant amb el rellotge al Barça. Ara l'ha perdut, però Sadoransky, la passada de Claver, llarga, buscant ningú.
Amb un bru.
S'ha equivocat Àlex Bombró i el Barça que sumarà, ara sí, el primer punt del partit d'aquesta eliminatòria. Hi ha canvis.
Per l'ovació.
Exacte. Se'n van Mirotic i Sanli, entren Nagy i Sergi Martínez. Aplaudiments de la grada del Palau Laurana.
L'ovació per Mirotic, no? Dels dos, sí, Colo.
Sí, sí. També s'ha dit una mica tímida, eh? També hi ha molta gent que ha marxat, però no ha estat allò... Ha fet el canvi perquè l'ovacionessin i es queda una mica freda la cosa.
Sí, perquè no hem d'oblidar l'Aleix que han començat ja les restriccions d'aparcament a l'àrea del Camp Nou,
clar.
Per les obres de l'Espai Barça.
Sí, sí.
I llavors avui hi ha hagut molta gent que ha vingut en transport públic. Són fa gairebé 3:15 i la gent que està tocant el 2. Avui és dilluns, el metro no allarga. I cap a casa ràpid. A veure, tenim dades de públic també. Puig havia dit 5.500, oficials 5.450.
Bon ull.
Doncs hem arribat al final del partit. Amb aquesta victòria del Barça de 10 punts, 84-74, el Barça que sumava el primer punt de la sèrie París, eh? Segon assalt i primer matchball divendres a les 9 de la nit a la Font de Sant Lluís de València.
Doncs us deixo tancar la transmissió aquí a RAC+1. Escoltem protagonistes més tard aquí al Tu Diràs. Mundet, Colo, Puig, gràcies.
Fins ara.
Vinga, adeu-siau. Doncs el Barça que ha fet la feina. 8-4, 7-4, divendres, primer matchball pels de Saras per accedir a les semis d'aquest play-off pel títol de la Lliga CB. I demà la penya, que també té el primer matchball, si guanya el Baskonia, es classificarà demà el Joventut de Badalona per les semifinals d'aquesta Lliga ACB. Pràcticament 3:15... Farem una petita pausa i de seguida entrevistem Sergio Busquets després de jugar ahir el seu últim partit amb la samarreta del Barça.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Impulsa't per l'enginy amb el nou Dobló. Disponible en versió furgó i combi. Gasolina, dièsel o 100% elèctric. I amb més de 17 sistemes d'ajuda a la conducció. Tan sols aquest mes aprofita disponibilitat immediata amb condicions especials. Visita el concessionari que tinguis més a prop i no et perdis aquesta oportunitat única. Fiat Professional. Professionals com tu.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. Hi som per ajudar.
Benvolgut professional. Que el teu client vulgui finestres a mida que s'ajustin a les seves necessitats és una bona idea. Si a més suposen un estalvi energètic al seu habitatge, és encara millor. I per això a Obramat t'oferim finestres a mida de PVC i alumini que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. Professionals de la construcció i de reforma. Obramat.
Quiero un auto que me me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Locación Plus.
RAC RAC U.
El Barça jugarà la final de la Champions. Serem a Indove.
Les promeses s'han de complir. Per això, el 2 i 3 de juny, RAC U se'n va amb el Barça a Indove. Viatgem amb tot a una cita històrica. La final de la Champions femenina. El divendres, en la nit prèvia, tu diràs amb Aleix Pariser des d'Indove. El dissabte al migdia, també des de l'escenari de la final, via lliure especial amb Xavi Bundó. I el dissabte, a les 4, la gran final de la Champions. Barça-Wolfsburg amb Laia Coll i companyia. El 2 i 3 de juny, el Barça i RAC1 viatgen a per la Champions.
Eindhoven, que venim!
Amb el suport de CaixaBank, YoPro de Danone i Vueling. RAC1, tots som un.
She's made to go with you, come to cheer. There's an ancient green, a Bible on the air.
La final d'Eindhoven a RAC1.
And I'm seated to the heat.
Falten 5 dies.
Només 5 dies per la gran final de la Champions femenina. Aquest dissabte 3 de juny el Barça juga aquesta finalíssima a Eindhoven contra el Wolfsburg alemany i RAC1 viatjarà fins allà per viure-ho i explicar-ho de ben a prop. Farem el Tu diràs divendres des d'Eindhoven, des del Intel Hotel Art a Eindhoven. Programa especial a partir de 11:15 per seguir l'última hora i explicar la prèvia d'aquesta tercera final de la Champions consecutiva que jugaran les futbolistes del Barça contra el Wolfsburg. Amb molts protagonistes, amb molts convidats i, evidentment, amb portes obertes. Si sou a Eindhoven i us ve de gust venir, el primer que arriba, el primer que seu, Intel Hotel Art d'Eindhoven. Allà farem el Tu diràs. I l'endemà, el dissabte 3 de juny, hi farem també el Via Lliure, un Via Lliure molt especial amb Xavi Bundó i tot el seu equip que també es desplaçaran fins a la ciutat neerlandesa a tocar del Philips Stadium d'Eindhoven. A partir de 3:15 ja tindrem tota la prèvia amb la Laia Coll, el Xavi Puig, l'equip d'esports i farem tota la transmissió de la final que arrenca a les 4 de la tarda. El 2 i 3 de juny, doncs, el Barça i RAC1 viatgen a la final de la Champions. El divendres Tu diràs especial des de l'Intel Hotel Art d'Eindhoven i el dissabte Via Lliure especial també des d'aquest mateix hotel que està a tocar del Philips Stadium. Amb el suport de CaixaBank, YoPro de Danone i Vueling.
Diràs amb Aleix Pariser.
Abans d'obrir tertúlia amb Santi Nolla, Antoni Bassas i David Bernabéu, avui hem anat a visitar Sergio Busquets a la ciutat esportiva Joan Camper. Ha estat aquesta tarda, fa només unes hores. Ahir va tancar la seva etapa com a jugador del Barça. No tornarà a vestir més la samarreta blaugrana. Han estat 722 partits. És el tercer jugador amb més partits de blaugrana a la història del club i, sens dubte, el millor migcentre que hem vist mai. Aquesta tarda l'hem visitat i hem pogut xerrar amb ell una estona sobre el passat, sobre el present, sobre el futur i també sobre alguns noms propis. Sergio Busquets, hola, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs? Com estàs? Perquè portes un dia que déu-n'hi-do, no? Avui? No sé quantes entrevistes has fet avui.
Doncs una mica estressant. Totes les que no he fet durant la temporada les he fet avui, així que imagina't.
Sí, sí, però una dotzena ben bones. Ben sí, bones, sí, sí, entrevistes.
Segur.
Bé, anirem per feina.
Més un acte.
Més un acte, sí, sí, és veritat. Bé, estem encara amb la ressaca d'ahir. Com estàs? Com ho estàs païnt? Tot el que vau viure ahir, no? Una cosa emotiva per tu, per el barcelonisme en general, per la Déu del Camp Nou, però personalment per tu també, que t'acomiadaves.
Sí, va ser molt bonic tot, no? Ja estic assimilant una mica de que va ser l'últim dia de tot gairebé, d'anar al camp, de jugar, del canvi, de viure aquesta experiència al terreny de joc, amb l'afició. I molt content per la meva part. He sigut un privilegiat de poder jugar al club del meu cor, 15 temporades, sent important, sent capità, aixecant títols i bueno, doncs, ja ha arribat el moment.
És la millor manera de marxar? Aixecar una lliga, per exemple?
Sí, sí, sí. Home, el míster va marxar millor, va guanyar el triplet, però no em queixo, no? Després dels últims anys, com veníem i d'on veníem, doncs poder marxar així i amb el reconeixement i l'estima de la gent, doncs em fa molt feliç.
Perquè els últims anys, deies ahir, et vaig sentir unes declaracions, a dir, una espineta clavada els últims anys, no hem pogut estar a l'equip, no?, al nivell que volíem. Tant sap greu, potser, primer, a tu aquests últims anys i algunes de les crítiques que has rebut i que suposo que t'han arribat.
Bueno, doncs sap més greu per mi com a barcelonista, per mi com a culer, la situació en la que hem portat el club, tant esportivament, doncs després com econòmica, socialment, no? No era la millor etapa del club i doncs mica en mica sembla que veiem una mica de llum.
La decisió la tenies clara?
No, ho he anat pensant des del gener. Em vaig marcar doncs tornar al Mundial tranquil·lament i primer tancar l'etapa de la selecció i després doncs començar a pensar en aquesta, que per mi semblava que seria una mica més fàcil, però ha sigut tot el contrari, no? Ha sigut difícil perquè tenia dies que pensava que sí, altres que no, altres que dubtava, i bueno, doncs al final jo crec que ha fet el millor i en el millor moment i ja està, ja no hi ha volta enrere.
I per què has pres la decisió? Perquè important al camp ho ets, segons Xavi, no? Sí. No és una qüestió futbolística, potser. Què t'ha fet decantar-te per decidir, mira, no renovo, me'n vaig?
Doncs moltes coses. Primer que volia marxar bé, sent important, jugant, com a capità, aixecant títols, i jo crec que aquest any ho hem aconseguit, no? I després, que també tenia la sensació de, com tu dius, aquests últims 2-3 anys que no han sigut els millors, no volia marxar amb aquesta sensació i mai es sap, no?, el món de futbol que pot passar. I després també que bueno, que vull viure una experiència nova, una experiència familiar. He tingut la sort d'estar aquí 15 anys a casa amb la meva família, a prop de tot, qualitat de vida, doncs ja ho veus, però vull viure una nova experiència i jo crec que ha arribat el moment, perquè si no ho faig ara no ho farem en 30 i pico 40 d'anys, així que jo crec que tot plegat ha fet que prengués aquesta decisió i la prenc doncs molt doncs
conscient, sí, segur.
Conscient i sobretot doncs molt satisfet.
No te'n penediràs, eh?
Home, ho trobaré a faltar segur, però ho tinc molt clar i al final és llei del futbol, dels esports i de la vida, no? Que tot té un inici i un final.
Saps on aniràs ja?
No.
Pots donar alguna pista, no?
No, és que no hi ha res segur. Sí que tinc 3 o 4 opcions, totes fora d'Europa, no vull jugar a Europa, vull fer un puny a part, no sé si podria tampoc jugar un partit important contra el Barça, així que serà fora d'Europa i ara m'agradaria que en 2-3 setmanes tindre algú segur i tancar-ho, perquè bueno, al final és un altre país, has de marxar, t'has de gestionar, tens família, fills i bueno, necessito una mica de temps.
Hi ha més opcions d'anar cap a l'est o cap a l'oest, Sergio?
Una mica de tot, però bueno, encara haig d'acabar de concretar i després decidiré, però bueno, tinc les dues opcions.
Va, tu tens alguna preferència o no? A tu t'agradaria viure més una experiència a l'Aràbia Saudita o en un lloc de l'Orient o a la Lliga Americana?
No, a veure, m'agradaria anar a un lloc amb qualitat de vida, no? Perquè vaig amb la família i vull estar bé i feliç, no? Però haig de valorar tot, la part esportiva, la part econòmica i, bueno, doncs, decidirem en família.
Mira, ens acompanya avui també el Roger Sapera, suposo que el coneixes molt. Hola, Sape.
Què tal? Com esteu?
Hola, bona nit.
Sí, no? Alguns viatges heu fet, eh?
Sí,
ja el coneixes.
Sí.
Val.
Fa molt de temps, perquè ara amb això de les teles amb drets i tal ha canviat una mica, però sí, abans sí que ens veiem més.
Hem compartit bons anys.
T'ha preparat algunes preguntes, també un pèl divertides, no? Per
compromeses.
Per recordar una mica la teva trajectòria.
La intenció és retornar-te al que has fet tu amb nosaltres, que és passar-ho bé,
sí.
I que també ho passis bé.
Gràcies.
Mira, el que hem fet era, el teu número és el 5, per tant, 5 preguntes amb resposta breu, 5 de si no, 5 dilemes i 5 respostes. D'acord? Molt ràpid tot, Sergio.
Fem la primera part, la de si no. Va.
Sí.
Anem. Comencem pel si no?
Sí.
Sí. Va. Algun cop t'has plantejat marxar del Barça en tots aquests anys, abans de fer-ho ara?
Sí.
Ara aquí, aquesta no és de si no, però es pot saber per anar on?
Per anar on?
Sí.
No.
Era per anar al City?
No, o quan? Jo m'agradaria saber quan.
Sí o no?
No he volgut fer trampes al solitari, no he pogut. Vinga, anem a la segona. T'ha dolgut no ser en tots aquests anys a la llista de la Pilota d'Or?
No. Bueno, va haver-hi un any que vaig ser, crec, eh?
Bueno, no, els 3 primers, però bueno. De no haver estat més sovint a les llistes de la Pilota d'Or?
No.
si t'haguessis quedat, ara faig una frase i tu em dius si, sí o no, el que jo et digui, aquesta afirmació, si t'haguessis quedat, hauries acabat xiulat pel Camp Nou?
Ni sí ni no, depenent com vagi a l'equip, però no descarto, o sigui, pot ser així, pot ser no.
Empat. Els capitans van estar a l'alçada quan el club els va demanar un esforç durant la pandèmia?
Sí.
I la darrera, en algun moment has sentit que els àrbitres us pispaven algun títol?
No. A veure, s'han pogut equivocar a vegades a favor, a vegades en contra, però bueno, no crec que hagi sigut això.
Primera part, molt bé, molt bé, primera part. Tindran feina per trobar-te un substitut, Sergio, ho saps, no? Que et sabia dir que ets sí. irrepetible, pràcticament.
Sí,
imprescindible.
Bueno, no han d'anar a buscar el nou busquet, perquè al final... jo crec que no hi ha dos jugadors iguals, no? Ja ha passat amb el Xavi, amb l'Andrés, amb el Puig, amb el Leo, amb el Geri, passarà, amb mi, amb el Jordi. Han de buscar un perfil, doncs, que pugui donar rendiment, que pugui estar molts anys aquí, en una posició molt marcada i molt difícil, i segur que ho trobaran. El que passa que està clar que a veure fins a on podem arribar a nivell econòmic.
A qui portaries tu? O sigui, si tu fossis el director esportiu del Barça, hi ha algun jugador que diguis, mira, aquest jugador podria fer-ho, o entén el que jo he fet com a futbolista, entén el llenguatge del Barça. Si t'haguessis de mullar, hi ha algun jugador que t'ho diguis?
Home, no som iguals, però per la manera en la que coneixo i hem compartit selecció, jo crec que ara mateix el Rodri és el primer que portaria. Però bueno, és molt difícil, molt difícil.
Vaya temporada feta amb el City, aquest sí, futbolista.
Sí. Increïble, molt bé. Està a un nivell molt gran i ha anat millorant temporada rere temporada, a part està l'equip que està, no? I tenint l'entrenador que ten, doncs segur que continuarà i a veure com acaba la temporada, però pintada que serà una molt bona temporada.
Sí, sí, sí que fa pinta, sí. Zubimendi i Kimmich, què et semblen com a possibles substituts teus? Són perfil un pèl diferents, no?
Sí, a lo millor Zubimendi una mica més similar a el que volem jugar aquí, no? I Kimmich una mica diferent en el sentit de que ho veig més futbol alemany, més anada i tornada i amb molta qualitat, encara que no era mig centre. I bueno, si no, també tenim l'opció de portar de tornada el Nico, que està al València i que bueno, doncs és una opció també.
Tu que l'has vist entrenar, sí, a més s'ha espigat com tu, no? Vull dir, és un jugador que té un perfil similar a tu.
Sí, 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 a veure, és molt jove, ha de guanyar experiència, madurés, però segur que li podem donar l'oportunitat i pot jugar molts partits.
Parlant de venir, hi ha el possible retorn de Leo Messi. Jo tinc un dubte, que és que sempre s'havia dit, o hi havia com una llegenda, que depenia del que ell fes, tu faries, no? O sigui, que tu marxis del Barça vol dir que Messi no vindrà al Barça, o no té res a veure?
No té res a veure, no sé el que passarà al final, però bueno, al final cadascú decideix amb la seva família, amb les seves ofertes, amb el que cadascú vol, però ni ha sigut abans, ni serà ara, ni serà després que anem amb un pack.
Clar. O sigui, si ell ve, a tu no et sabrà greu de dir, hòstia, em podria haver quedat i haver coincidit el vestidor amb ell i les famílies aquí? No.
No, la meva decisió ja era presa per mi i molt madurada i valorant tot el que he comentat abans.
Val. I creus que faria bé tornant Leo Messi per tancar l'etapa aquí?
És difícil, és difícil. Jo crec que es mereix sortir bé i tindre un homenatge, no? Perquè va sortir d'una manera molt dolorosa per tots els que l'estimem i sobretot també com a culer, però és una situació difícil, és una situació difícil. Al final haurà de triar ell i segur que ell ho farà bé.
No en sap res, no? O si ho saps no ens diràs res, no?
No.
Val. Xavi, si arriba Messi, creus que el sabrà gestionar bé? Ho dic perquè... Creus que ho ha fet bé també amb vosaltres, amb Piqué, amb Alba, amb tu? És a dir, és un entrenador que, tot i ser companys, ha sabut portar aquesta relació?
Jo puc parlar per mi, no? I per mi sí que ho ha fet bé. Ho hem fet molt fàcil els dos, tant ell amb mi com jo amb ell. Sabíem la distància que havíem de mantindre, ell és l'entrenador, el que mana, i jo sóc el jugador. Tenim molt bona relació, que això ha fet que, com a capità, doncs, hem tingut 50.000 reunions, no només esportiva, sinó per tot del club, actes, intentar arreglar tot, o bueno, gestionar, millor dit, que arreglar. I estic molt content, no, de com ha anat, però al final cadascú té la seva impressió i la seva relació. No puc parlar amb els altres companys, perquè segur que cadascú ho ha viscut d'una manera diferent.
Clar, amb tu no s'ha desgastat la relació amb Xavi, com pot haver semblat que ha passat amb el Gerard Piqué o amb el Jordi Alba, potser. Vull dir, tu has tingut una relació impecable i marxes amb ell perfecte, no?
Sí, totalment.
Roger, vinga, va.
Vinga, va, per on seguim, Sergio? 5 preguntes amb respostes breu. Et sembla bé?
Vinga, va.
Són fàcils, va.
Sí.
El partit on més t'has divertit? Ja dir, està el cani, que no s'acabi mai.
El 5-0 contra el Madrid de Lliga.
Un partit que eliminaries de la teva memòria?
N'hi ha uns quants els últims anys, eh?
El 2-8 amb el Bayern.
De l'oferta de l'Aràbia Saudita que n'estàvem parlant, el que et més sedueix, el que més et sedueix és...
Si és veritat, doncs segurament l'econòmic.
Un adjectiu per descriure el que senties quan jugàveu contra el Madrid de Mourinho?
Complicada aquesta, eh?
Sí, a veure quin adjectiu trio.
No, passió, no sé, no? Passió, ganes, motivació.
Ganes, sí.
Moltes
ganes. Aquesta està bé. Suavitzada, però em sembla que...
Aquí hi ha hagut comodí, eh?
Sí. Comodí al públic.
I acabo. De quin episodi personal d'aquesta etapa al Barça n'estàs més orgullós i quin no repetiries?
Està pensant, Sergio Busquets.
Sí, és difícil, triar un episodi.
Però n'has viscut molts, no? Més a més.
Sí. Bueno, quan vaig entrar a ser capità, no el primer, sinó el quart capità, jo crec que tornaria a repetir, perquè va ser molt emotiu i a més amb qui compartia la capitania i tot el que suposava per mi com a jugador de la casa. I que no repetiria, doncs, clar, és que no podem tirar enrere alguns partits, però, bueno, alguna... com t'ho diria? Algun moment de tensió entre... en algunes declaracions de gent del club.
Que tu has fet?
No.
Que t'han fet?
Sí.
Va, queda claríssim. Quants anys et veus jugant, encara?
En teoria tinc la idea de que siguin 2, però anirem a viure una experiència i si ha de ser un serà un i si ha de ser 3, no sé.
I després et veus d'alguna manera?
Sí, m'agradaria treure'm el carnet d'entrenador i intentar-ho. No sé si... O sigui, jo crec que tinc coneixements i que m'agradarà, però jo crec que la part difícil és gestionar 24 o 25 persones amb els seus problemes, el seu cap, la seva manera de ser, els seus egos, i també doncs, que em segueixin amb la idea que vull, que tots confien en mi i jo transmetre bé. Això és, jo crec, que el més difícil de ser entrenador.
Perquè de moment el futbol base, pel que dius, no? És un perfil d'entrenador potser més de futbol base, de formar, no?
Jo?
Sí, tu, no?
No,
eh? No.
No.
O sigui, vols anar a primer nivell.
Bueno, a veure, hauré de passar, potser sí. Per saber o tal, però ja una mica professional, que pugui exigir.
Clar, i fer de Xavi d'aquí 10 anys t'agradaria també, aquí al Barça?
Home, si crec que estic capacitat i puc fer-ho, sí, per què no?
Anem amb els dilemes, Sergio. Va, són 5 també, molt ràpids. Has de comprar, estàs ja fora del Barça, ha passat un temps, has de comprar una entrada per veure bon futbol. Una entrada per veure el Barça o una entrada per veure el City?
Ah, el Barça.
Sí?
Encara que perdem o que juguem menys bé, al final el sentiment i l'orgull no es comparen res.
Molt bé. Vols seguir jugant? Imagina't, ens posem en aquesta situació. Només tens dues ofertes de dos equips entrenats per aquests tècnics, Mourinho o Simeone. On vas?
Ets una mica malparit, també t'ho diré, però va, sí.
Simeone.
Laporta o Bartomeu?
A veure, he tingut més anys a Laporta, però... donaria igual, o sigui, podria fer... no tinc res en contra de ningú, eh?
Guardiola o Xavi?
Vaig a quedar amb Guardiola, va ser el que que em va donar l'oportunitat i va ser el primer i el que va començar tot.
I l'últim dilema, Koeman o Setién?
Bueno, amb Koeman perquè vam guanyar la Copa del Rei, però el mateix que amb els Presis, o sigui, tinc un bon record, encara que no vam guanyar ni vam estar a l'alçada, però no he tingut cap problema amb cap entrenador i molt menys per no guanyar, no? Al final és una cosa molt difícil i de tots he après alguna
cosa. Abans d'acabar, per part meva, què et quedes, amb el dia del debut o amb ahir, amb el dia del comiat?
A del comiat ho vaig viure millor.
Per què? El del debut estaves molt nerviós.
Sí, clar, que tampoc ets conscient 100% ni tens aquest foco, no? De que és el teu dia i tot això, però bueno, a part vam empatar.
Sí, contra el Racing, te'n recordes, perfectament. Què recordes d'aquells anys de Guardiola, ara que l'anomenaves? Vull dir, allò és el millor que has viscut a la teva vida?
Sí, jo crec que ell estava un pas per sobre de tothom com a entrenador i això juntava que teníem els millors jugadors possibles i gairebé tots parlant el mateix idioma futbolísticament i bueno, doncs gaudies molt cada partit, el que preparaves, el que ell et deia passava, era una confiança mútua, no sé, era tot espectacular.
Ets conscient que ho has guanyat tot al món del futbol, amb Espanya, amb el Barça, tot, eh?
Sí, de l'important sí, així que per això et dic que em sento un privilegiat i a sobre poder fer-ho aquí al club de la meva vida, doncs encara ho fa més gran.
Molt bé. I per últim, una imatge del Camp Nou. Amb què et quedaries del Camp Nou? Sé que és complicada també, però no sé si amb un partit teu, amb un gol, amb una ovació...
Jo crec que la millor sensació que poder, a part d'un partit complet, com he dit abans, de gaudir, ha sigut el gol de Sergi Roberto del dia del PSG.
Què vas fer? Te'n recordes?
Doncs era el complet del meu nen, que era, si no recordo malament, el 8, no?
8 de març, no?
Sí.
8 de març, no? Sí, diria que sí.
I què vaig fer? Doncs tornar-me boig, imagina't, celebrar-ho, després, no sé, és que la sensació aquesta era molt forta, era molt forta.
Sí, 8 de març del 2017 va ser.
Doncs imagina't.
Que bo. I Roger, acaba, va, per acabar,
les
sí.
Les últimes respostes a coses que han dit de tu, Sergio. Per exemple, una de les més recents i que a mi em va cridar més l'atenció, Riquelme. Diu que vas confondre el món del futbol. Què li dius tu a Román?
Sí, no, molt agraït per les paraules, no? Ojalà tothom ho veiés així. No és tan fàcil, però no sé. Al final que gent, com he dit abans, del món del futbol parli així de tu i et fiqui aquesta alçada, doncs és el que et fa estar més orgullós.
Què diu Busquets de Román?
Home, doncs jo vaig jugar bastant quan jugava a Boca, quan va vindre al Barça, era un jugador amb una qualitat espectacular, trepitjava la pilota, vamos, com ningú, feia girs, assistències, arribava a dalt, xutava, no sé, la veritat és que ofensivament era espectacular.
La segona, Del Bosque, Vicente Del Bosque va dir, si m'hagués de reencarnar en un futbolista em reencarnaria en Busquets, tu en qui et reencarnaries, en quin futbolista?
Home, m'agradaria ser un dia de la meva vida Leo Messi, no? Estaria malament.
I a mi.
Estaria malament, que és només un dia, no? Així que estaria bé.
Leo Messi. Michel, tècnic del Girona, et va demanar una samarreta perquè li feia moltíssima il·lusió. Tu què en penses de Michel?
Doncs sempre que... No només com juga el seu equip, sempre que l'he vist o vídeos amb xerrades que fa els jugadors o amb rodes de premsa, sempre és una persona que t'agrada escoltar-la, no? Perquè sempre diu alguna cosa i ho diu amb fundaments i és un tio sensat, no? I és de les persones que fan falta, no?, al món del futbol. I després, com a entrenador no l'he tingut, però la idea que té amb el Girona, amb el seu equip, doncs m'agrada molt, no? Sempre intentar ser protagonista, fent coses diferents, com ficar el lateral per dins. M'agrada molt tot plegat, així que... molt agraït també.
Quan vas anunciar que marxaries, Modric va penjar un post també, dels millors migcampistes amb qui he jugat mai, va dir de tu. Què en penses tu de Luka?
Doncs que és un tros de jugador, no? I fixa't l'edat que té i com està, que cada vegada està millor, o sigui, ja li preguntarà el secret, perquè no ho veis, i és un plaer, no?, haver coincidit amb ell, viure aquesta rivalitat a Barça-Madrid, bueno, a vegades hem guanyat, a vegades hem perdut, però l'esportivitat i el poder dir això d'un jugador, doncs, és espectacular i és motiu de molt orgull.
I per rematar-ho, Sergio, ja que estem parlant de tants elogis, el millor que has rebut mai d'elogi, quin és?
És que no em podia quedar amunt. Ara, quan vaig anunciar que deixava el Barça, em van ficar un vídeo que sortia a internet que parlava molta gent, de Riquelme, Modric, companys que he tingut, exjugadors, exentrenadors, jugadors de futbol que no coincidit amb ells ni en contra ni a favor, i m'havia sorprès molt.
Molt bé, doncs fins aquí el test també del Roger Saperes, molt interessant. Escolta'm, per acabar, crec que som uns privilegiats també nosaltres, el Saperes i jo, i crec que parlo en nom de molts seguidors del Barça, de milers, de milions de seguidors del Barça. Jo, en nom d'ells, em permetré aquesta llicència, et vull donar les gràcies per tot el que has donat al club en aquests anys, i et vull desitjar la millor de les sorts en el que et queda, i tant de bo puguem tornar a parlar d'aquí uns anys, aquí fent d'entrenador o del que sigui aquí al Barça, que això és casa teva, ja ho saps.
Molt bé, moltes gràcies, ha sigut un plaer, no?, poder formar i estar i ser una part important del club. Ara em toca fer un pas al costat, però bueno, jo també ara, com he fet abans, seré soci i seré seguidor, i bueno, doncs la nostra sort serà la del club, així que segur que anirà molt bé, i si en un futur ens tornem a veure, doncs molt millor.
I afegiria també en nom dels aficionats del futbol, perquè ara estàvem repassant elogis de jugadors del Madrid i de tot, així que gràcies, Sergio.
Moltes gràcies.
Una abraçada, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies, una abraçada, bona nit.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'ofereix la tertúlia del Tu Diràs.
Després d'escoltar la conversa amb Sergio Busquets, saludem ja el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
Hola, Aleix.
Què tal? Bona nit. Antoni Bassas, hola, Antoni.
Bona nit, Aleix.
I el David Bernabéu. Hola, David.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Bona nit. Bé, hem començat amb aquesta conversa amb Sergio Busquets, que avui, per acomiadar-se també dels mitjans de comunicació, ha decidit doncs fer una sèrie d'entrevistes en diversos mitjans, que evidentment anireu veient publicats, com per exemple Mundo Deportivo també, no? Demà surt, Santi?
Sí, demà surt.
Demà surt. Més o menys ha anat en la línia, no?, del que anireu veient i del que ens ha explicat ara aquí a RAC1, que el millor substitut per ell és Rodri, del Manchester City, però clar que és impossible, si no ha parlat de Nico, de Zubimendi, de Kimmich, ha parlat d'aquests noms, que en 2 o 3 anys es veu ja començant el carnet d'entrenador, a treure's el carnet d'entrenador, i que vol entrenar. L'únic que té por, a mi m'ha agradat aquesta frase, perquè a més el defineix molt, no? Tinc por de si sabré gestionar o no una plantilla amb 24 jugadors plens d'egos. Que això és el que més el preocupa ara mateix, bueno, ja t'ho imagina't.
Normal, eh? És que la gestió del personal és la cosa més difícil del lideratge, perquè després, poc o molt, tots saben en línia, tots tenen idea de futbol, el que demanen els futbolistes, però això és complicat. De tota manera, fa anys, parlant amb el Pep Guardiola, deia, home, dels que vindran, que puguin ser entrenadors del Barça, el Xavi i el Busi.
Té pinta, d'estratega, no?, de maquinar.
Sí.
És malalt. Bueno, primer vull dir, la dada és que crec que ha aconseguit 13 entrevistes avui,
sí,
que són més de les que segurament hagi aconseguit al llarg de la seva carrera.
Ha començat cap a les 11 del matí i ha acabat a les 8 del vespre.
Perquè no és molt procliu a aconseguir
com
entrevistes.
Com capità, cap.
Cap, no?
Clar.
No.
Com capità, cap.
I avui 13.
I jo et diré que la de RAC1 ha estat l'entrevista número, crec que 11 o 12, i estava simpàtic, sí, agradable, sí. No ha posat cap pega a cap pregunta, al límit de temps, no ha posat cap
obert, no?
Cap pega. Sí.
Ha dit que havia de fer això i ho ha afrontat com havia d'afrontar. No, és un malalt, ara ho comentava jo amb els companys de la redacció, que fins i tot, com que hi ha el rumor de que pogués anar a Miami...
Si ha dit que en 2 o 3 setmanes decidirà, sí, si Miami o Aràbia.
Vull dir que s'ha vist molts partits del Miami, eh? S'ha vist molts partits, és a dir, sí, és un malalt, i jo crec que transmet molt bé, perquè, per exemple, amb la resposta sobre els migcentres ho té molt clar, és evident que, clar, el de Rodri ho veiem tots, però, per exemple, treu el nom de Nico i ho recomenta, no? Després, clar, hi ha l'altra part, no?, quan sigui entrenador, algun dia, que segurament ho intentarà ser, ja ha quedat clar, que és transmetre, tenir la capacitat per transmetre. No? Fins ara és un jugador que ens ha donat la sensació de ser molt introvertit, que no li agrada molt els focus, no té res a veure una cosa amb l'altra, no? Igual no t'agraden els mitjans, però després en el vestidor Clar, si has estat 15 anys, has acabat sent capità, doncs igual és una altra història, però ho haurà de saber transmetre. Al final és la clau, jo crec, que de qualsevol entrenador.
No només això,
sí, no només tenir coneixements, no només tenir clara la idea, sinó que els jugadors se la creguin, i perquè els jugadors se la creguin ho has de saber transmetre, clar. És evident.
I també la sala de premsa,
bueno, clar,
rodes de premsa, vull dir que això també ho haurà de millorar perquè no li dona massa, no? Està
exacte,
exposat.
Té gràcia que comenti això d'un vestidor ple d'egos. Mm. Això està bé perquè això ho comenta quan se'n va. Els jugadors, els egos no els comenten mentre estan, mentre formen part de...
No, però no referia és, ningú, era no,
abstracte.
No,
aquesta sí, abstracte.
Sí, sí.
De l'ego. El que sí que, per exemple, ha triat molt bé el moment. Jo crec que, o sigui, aquesta teoria, que jo crec que més és incerta, de que el Barça no despedia, no ha despedit mai bé a la seva gent, és mentida. Diguéssim, hi ha moments que no l'ha despedit, hi ha altres que sí. O sigui, Xavi se'n va anar bé, Puyol se'n va anar bé, Iniesta se'n va anar bé, sí. Alba s'ha anat bé, Busquets s'ha anat bé, no es va anar Messi, va, hi ha hagut de tot, no? Schuster, hi ha hagut de tot a la...
Maradona.
A la història, no? D'això. Però normalment la majoria s'ha anat bé i després s'ha anat amb títols, sí, s'ha anat amb una lliga sota la, no?
Ell ho valora molt, això.
I sí, i això és important, això és important, anar-se'n, no? O sigui, s'ha anat en un moment molt bo, o sigui que triar, jo crec que el jugador, una de les qüestions més difícils és triar l'adeu. Com tries quan te'n vas? Perquè, o sigui, com ho tries amb el temps, no? Perquè és difícil, no saps què passa, no saps què passarà, tu vols una cosa i després canvia, i en canvi, doncs d'aquesta forma, jo crec que ell ha triat bé i ha estat un molt bon comiat.
Sí, jo penso una cosa, ja, fixa't, que dels exemples que posava el Santi, el que pitjor s'ha anat de moment és Messi, no? Que és una assignatura pendent, que és el que el club futbolísticament tenia clar que havia d'intentar renovar. No el renoves al final, pel que tots ja sabem, i al final la cosa surt pel paragrafa.
Però, bé, perdona, un incís. Se'n va malament perquè no hi ha hagut un acte festiu amb el públic, però ell al final se'n va amb un acte amb Joan Laporta,
sí,
plorant,
sí,
a les instal·lacions del Barça.
Sí, però no és el final que volíem de Messi.
Ja t'entenc, però vull dir que no va marxar sense dir res, sinó que
els jugadors... o sigui, Puyol, Xavi, Iniesta, en el cas de Puyol per les lesions, Xavi, Iniesta, doncs avançant-se a una situació que ells ja veien que podia anar, o sigui, que podien passar de... Bueno, de fet, Xavi ja no ho era, no? Amb Luis Enrique, Iniesta se'n va com a titular, però potser intuint que igual un any no ho seria, també pren la decisió. Ara Busquets i Alba, que han viscut moments de molta tensió pel que fa als seus casos, pels contractes que tenien, per les crítiques de la gent i tal, tots els jugadors que d'alguna manera el club pel que sigui els ha convidat a sortir en el sentit de que ja havien perdut protagonisme, han sortit molt bé, perquè crec que això ho has de tallar. És a dir, jo crec que la decisió és bona i és correcta precisament per això, perquè hi ha un moment que has de tallar la possibilitat de que si ho allargues, que ja s'ha allargat, jo crec, més del compte, un parell d'anys els hi ha sobrat per culpa de la política esportiva del club, que en el seu moment el renova per contractes molt llargs, que cada any som més diners quan ells són més grans com a futbolistes. Doncs aleshores crec que tallar-ho era el correcte, no? Per què? Perquè se n'anessin amb el reconeixement de la gent. Arriba un moment que tu te'n vas i la gent et reconeix tot el llegat que deixes, tota la trajectòria que has fet, ja, com, igual si haguessis seguit les crítiques, haguessin embrutat la teva.
Això va passar ahir.
Jo crec que el rendiment ha estat alt.
No, el rendiment ha estat alt, sí, però els últims anys hi ha hagut crítiques.
Sí, pot ser que a lo millor hi hagi un error de contractació si te'n vas amb un rendiment baix. Però el rendiment del Bussi ha estat un alt rendiment fins al darrer partit.
Sí, sí.
El Xavi ha comptat amb ell, és dels jugadors que més ha comptat
amb això. Però el Santi està d'acord que no es pot aprovar els contractes que en el seu dia el club els fa. És a dir, com a conseqüència de la renúncia, a més, si tu acabes fent contractes molt cars...
No, però els contractes que tu fas són en funció del rendiment que té.
Però tu no pots fer contractes de 5 anys, Santi, jugadors de 30 anys.
Si rendeix, si rendeix...
Però alguns anys no han rendit al nivell.
Però si té rendiment, per què no? O sigui, la clau és quin rendiment té. Si Bussi ha tingut rendiment fins a enguany, que a més ha guanyat la Lliga i ha estat un dels jugadors destacats, és que podia tenir contracte fins ara?
De fet,
això està clar, perquè això que ho marca, això que ho marca és, no ho marca la política, això ho marca rendiment.
De fet, el Saperes li ha preguntat, diu, els capitans es van portar bé amb la rebaixa salarial? Hola, Saperes,
Què tal, bona nit, Parise?
I t'ha dit, sí.
Si van estar a l'alçada dels capitans.
Vam estar a dels capitans, i diu, sí, nosaltres sí. I diu, què t'ha sabut greu? Diu, m'ha sabut greu alguna tensió i algunes declaracions d'alguns
que jo vaig,
directius.
M'ha vingut al cap.
Jo l'assemblea de compromissaris.
L'assemblea amb Mateu i Laporta apuntant als capitans.
Sí, però aviam, jo, o sigui, res a dir de Busquets. Per mi, jo coincideixo amb Xavi, ha estat el millor migcentre que he vist mai a la meva vida per aquesta manera de jugar. I, en general, és veritat que dels casos que ens ocupa, potser és el jugador que ha tingut més regularitat, tot i que a vegades ha estat assenyalat, perquè l'equip també jugava a vegades a una altra cosa, que no tenia res a veure amb el que ell li va bé, etc. L'equip molt llarg, com més s'ajunta millor pel Bussi. Però jo no puc defensar la política esportiva que el Barça ha tingut en moments determinats. Jugadors de 30 anys no es poden renovar per 4 per 5 temporades. Ja. És de calaix, els has de renovar en contractes molt més curts.
Aleshores estàs en desacord amb Lewandowski.
I regressius, eh?
Estàs en desacord amb Lewandowski.
No, però és que, Lewandowski hi ha un matís molt important. Tu has de fitxar un jugador referencial a dalt.
O sigui, 34
anys, no pots anar per Haaland. No, no, perdona, Santi. Se m'acaba ja que m'has fet m'has interpel·lat. No pots fitxar el jugador jove que voldries fitxar, no pots anar per Haaland, no pots anar per Mbappé perquè no tens diners per fer-ho, i vas a fitxar un jugador que trobes que sent de nivell mundial vol venir al Barça decididament, i evidentment el que no pots fer és, si Lewandowski vol deixar el Bayern de Múnich per venir al Barça, si el vols, fer-li un contracte d'un any o de dos, no, ah, perquè això no t'ho compra ningú.
Quan el sentes a negociar i vol estar més temps, i tu consideres que pot donar rendiment perquè tu fitxes Lewandowski sabent i estant convençut que tindrà rendiment, doncs en Busquets és el mateix. Tu el que fas és dir, escolta, tu el renoves perquè jo veig que tindrà rendiment.
Pots el Madrid, per exemple,
si tothom es pot equivocar.
Però Modric, què ha fet el Madrid?
El Madrid, per exemple, va anyar.
Sí, per
i Ramos en volia dos.
I Modric i Kroos han rendit o no va anyar?
El que passa és que per mi el Madrid no és exemple pràcticament de res. D'inici.
En aquest sentit, per mi sí. Ha renovat dos jugadors claus per guanyar Champions.
Perquè és molt diferent. És molt diferent el paper de Busquets en el Barça que d'altres jugadors en el Madrid. Aleshores, el que s'ha de tenir és un sentit de quin creus que podrà ser el rendiment de Busquets en el moment en què tu renoves per X temporades. El rendiment de Busquets ha estat alt? Sí. No t'has equivocat.
Ja, bueno, però no és diferent el paper.
És igual, no ens enroquem.
De Modric i Kroos... El paper de Modric i Kroos és tan capdalt al Madrid com el que ha estat de Busquets al Barça. Jo em quedo amb Busquets. Per mi Busquets Xavi Iniesta el millor mig del camp de la història. Perquè a més no només han guanyat, sinó que quan han guanyat han dominat el joc. D'acord? I el Madrid no sempre ho ha fet. Ara, Modric i Kroos són futbolistes, han guanyat 5 Champions els dos. Són futbolistes capdals. I en canvi el Madrid els ha vingut renovant any a any els últims anys i en rendiment. Per tant, també es pot aconseguir rendiment renovant any a any, sí, a jugadors que cada any són,
sí,
més grans.
Sí. Però si hagués renovat a Modric i a Kroos amb un contracte de 4 anys, doncs hagués tingut segurament el mateix rendiment.
Doncs no ho sé, però igual la gent quan perdés...
Mai ho sabrem, perquè a més a més la pandèmia ho va distorsionar tot. Vull dir, és veritat que el Barça es va equivocar anant al límit amb la política esportiva, però els números anaven sortint. Encara que fos venent Silesen i Neto, però els números anaven sortint. I la pandèmia ho distorsiona tot. Que potser es van equivocar en la política esportiva... Vist amb el temps, sí, potser es van equivocar.
Anava a dir que, per exemple, en el cas de Ramos, el Madrid, veient el rendiment que ha tingut el PSG, doncs va prendre una bona decisió, també.
Sí, el que
de no renovar-lo pels anys que volia... Sí. És a dir, que hi ha de tot.
Sí, hi ha que veure, també, diguéssim, que és el que volia Ramos, no?
Sí, li demanava un any més.
Que, sí, i...
L'altre va dir, no, un any.
Per quan i... No?
I més calés i tot. Clar, tot Antoni, depèn. Perdona, digues.
No, al marge d'això... en què m'inclino més per la tesi que defensava el David, però al marge d'això, en un moment en el que el futbol va molt de pressa i ve gent de tot arreu, estem parlant d'un dels jugadors de més de club de la història del Barça. O sigui, per quantitat de partits jugats, per quantitat de títols guanyats, jo només vull fer memòria dels oients. Busquets haurà jugat pràcticament 15 anys naturals al Barça. Va debutar en el primer equip al setembre del 2008 i plega al maig del 2023. O sigui, imagineu-vos com era la vostra vida, la vida en general, i quin Barça hi havia el 2008. Tot just havia guanyat dues Champions. En fi, començava un entrenador que venia de tercera divisió. O sigui, era un altre club, d'acord? I aquell... què hi ha de... què ha continuat, no? Quin lligam hi ha entre aquell Barça del 2008 i aquest del 2023? Doncs Sergi Busquets. Bueno, això és molt emili, això és molt coneixement de club, això són molts galons, perquè a més ho ha guanyat tot, va ser campió del món amb Espanya, bueno, estem parlant d'algú que té com una autoritat moral per tornar i ocupar algun càrrec tècnic algun dia, i això jo crec que sobretot per un club on les qüestions sentimentals són tan importants, és bo pel Barça saber que tens un dipòsit de barcelonisme que està segurament a la teva disposició, perquè per poc que demostri la seva capacitat pugui ser algun dia, pugui jugar algun dia un paper en l'organigrama tècnic del Barça.
Va passar amb Xavi, amb Andrés Iniesta, amb Pep Guardiola a la seva època, clar, no? Vull dir que hi ha hagut...
I que és una generació que s'ha d'implementar, aquesta generació sí. D'estar al cap del
sí, perquè ha mamat
aquesta idea, ha guanyat amb aquesta idea i...
Saps allò de... I aquest amb qui ha empatat? Bueno, perdona, un respecte.
Aquest ho ha guanyat tot.
Ho ha guanyat tot. No, va jugar 15 anys. Sí, més sí. De 700 bueno, partits jugadors.
I segurament sí. si assigna a Busquets any amb any, l'any passat se li hagués donat la baixa.
Bueno, d'acord, bueno, escolta, entre
15 anys... Ha estat, almenys ha estat un any més,
bueno, home,
que ha donat una lliga, ja saps bé, no?
No venia d'un any, home.
No, t'ho dic en el sentit que és el que estem discutint, ja. Sí. L'any passat, que no guanyava res...
Hauria tingut una lliga
menys. Una temporada diferent.
Una lliga menys. I una supercopa menys.
Sí, i el millor el Barça també.
I el millor el Barça també.
Bueno, però això digue-li al club, que és el que anava boig perquè rebaixés la seva fitxa. Perquè entenia que els contractes estaven fora de mercat.
Ell diu que han ajudat els capitans en aquesta rebaixa salarial que va demanar el club. Que ens ho ha dit, tot
sí, anava a dir que, clar, també ho condiciona la situació econòmica del club en pandèmia, perquè potser el club hauria invertit en un jugador en aquesta posició, més important, Busquets hauria vist que no tenia tants minuts, no sé, i llavors també potser hauria donat el pas abans. És a dir, que això ja no
és futbol ficció, clar, això és futbol ficció.
Absolutament.
Sí. Bé, acomiadem amb honors avui, ho hem fet aquí al Tu Diràs, Sergio Busquets, que ha parlat d'una figura, de Leo Messi. A mi la resposta que ens ha donat avui... Avui la balança amb la resposta de Busquets, no sé, a mi no m'acaba de fer el pes. Bé, ara fem una publi i ara ho expliquem. El futbol.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Què passa si un elefant es tira en planxa damunt d'Uramaxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Estem de celebració. Els tallers Euro Repar Car Service fem 20 anys i el regal te l'emportes tu. Ara, si canvies els pneumàtics per uns Euro Repar Reliance o canvies les pastilles o els discos de fre i instal·les Euro Repar, t'emportes fins a 100 euros de regal. Visita l'Euro Repar Car Service que tinguis més a la vora i consulta les condicions a eurorepar.es.
RAC ho presenta...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Palamós.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Serà una Islàndia 100% mediterrani.
Amb peix fresc de primera qualitat, que d'aquí uns dies se celebra la Fira de la Gamba.
Iep, he sentit gamba de Palamós? A mi apunteu-me, eh?
Home, porto el banyador i fem ruta de cales, eh?
Vindran Fel Feixedes, Guillem Albà, però també Carla Xuriguera, Pep Plaza i Marina Rossell.
El dimecres 31 de maig a les 7 de la tarda, Islàndia. Amb Albert Om en directe des del Teatre La Gorga de Palamós.
Un programa que serà una festassa.
Us hi esperem, a entrada lliure. Obrim portes mitja hora abans.
RAC 1, tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Palamós i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona. I amb la col·laboració de Borges i Domini.cat.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
87.235. 8, 7, 2, 3, 5.
Sèrie
32. 0, 3, 2.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Si necessiteu un bon fitxatge, només hi ha una solució, que és estalviar. I com podeu estalviar? Doncs amb Obramat, perquè té mil formes d'ajudar-te amb l'eficiència energètica i estalviar diners i energia. Obramat té els millors materials per a qualsevol tipus d'aïllament, finestres a mida de PVC, que s'ajusten a qualsevol reforma i a tota mena de solucions per instal·lar energia solar fotovoltaica, panells, bateries, inversors i el que calgui. Professionals de la construcció i la reforma, aneu a Obramat.
Tu diràs
amb Aleix Pariser.
Pràcticament dos quarts a dotze, aquí seguim amb Santi Noll, Antoni Bassas, David Bernabéu i també amb el Saperes, que ara ens explicarà com està el possible retorn de Leo Messi. I per això estrenem, estrenem ja la secció, Saperes?
Sí, home, si us plau.
Una secció, per favor. Sí. Una secció que és un termòmetre per saber si Messi ve o no. Es diu el messiòmetre.
El messiòmetre.
M'agrada bastant. A veure, què pots explicar del futur de Leo Messi?
Doncs a veure, que el que explica la gent propera al jugador ara mateix és que Messi estaria a prop de decidir el seu futur després d'haver-se proclamat campió amb el PSG. La pregunta que ens fèiem és si està contemplant la proposta del Barça, pel que ens diu que té l'oferta de l'Aràbia Saudita, de Miami, ens deixen caure que també alguna d'Europa, i que encara esperen que el Barça concreti la seva un cop la Lliga doni el seu vistiplau al pla de viabilitat que ha presentat el club. Per tant, expectants per saber quan anuncia Messi el seu proper destí. També entenc una mica aquest desig, posant una mica de pressa al Barça, a veure si presenta concreta aquesta oferta que ja explicava la Marta, que sap a grans trets en què consistiria. Però encara no hi ha aquesta proposta del Barça ferma com si en té d'altres, i aquest desig del jugador, sobretot em quedaria amb això, de poder anunciar aviat el seu proper destí, el seu proper equip.
La Marta explicava l'altre dia que el jugador, evidentment, no hi ha hagut una proposta formal, perquè fins que no hi hagi l'aprovació del pla de viabilitat de la Lliga, el Barça no pot començar a fer aquest tipus de moviments amb propostes formals d'ofertes, però que el jugador sap, evidentment, quina és la realitat del club i que estaria disposat a mullar-se a l'escala salarial que ha marcat el Barça, no? Que és els 25-30 milions bruts que cobren els jugadors més top de la plantilla, com per exemple Lewandowski. Messi estaria disposat a acceptar això per temporada, i també el seu nou rol dins l'equip, que és el que li demani Xavi, ja tenir un comportament exemplar dins del vestidor, vull dir, tot tipus de...
El que cal veure ara és si el seu desig de decidir ja encaixa amb els timings que té el Barça i la Lliga, és a dir...
Això dic Busquets, el tu diràs fa una estona sobre Messi, mira.
Jo crec que es mereix sortir bé i tindre un homenatge, no? Perquè va sortir d'una manera molt dolorosa per tots els que l'estimem i sobretot també com a culer. Però és una situació difícil, és una situació difícil. Al final haurà de triar ell i segur que ell ho farà bé.
No en sap res, no? O si ho saps no ens dirà res, no?
No
ens dirà res. I ha parlat Xavi també del possible retorn de Messi.
No n'han parlat en els dinars.
No,
tu creus que no?
Tu
creus que no, eh?
No, jo crec que el que ens ha dit és que no ens ho dirà.
Que no ens ho dirà,
que ho sap positivament.
Ha parlat Xavi al diari Esport del seu possible retorn, una entrevista que surt demà. Xavi ha dit això de Messi.
Para mí no hay ninguna duda que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Así se lo he hecho saber al presidente. Yo no tengo ninguna duda. Ninguna duda que nos va a ayudar. Porque sigue siendo un futbolista determinante, porque sigue teniendo hambre, porque es ganador, porque es líder y porque además es un jugador diferente, diferente. Nosotros no tenemos un Barça con un talento al alcance del 2010, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué te aportaría Messi? Te aportaría talento, último pase, balón parado, goles... En el último tercio, jugador diferencial, por lo tanto, de la manera que quiero jugar yo o que queremos jugar en el staff, para mí no hay ninguna duda de que nos aportaría muchísimo.
Vaja, Aleix, que li han hagut de posar el pitet a Xavi quan acabava la,
és un
la resposta.
Primer és un al·legat que desmenteix les teories que ja estem sentint cada cop menys sobre aquesta qüestió, que això era una cortina de fum, en el seu moment es va dir que això era una cortina de fum per tapar el cas Negreira, etc., especialment a Madrid es va dir molt, no?, i que en general, doncs, sí, que el Barça ho deia amb la boca petita, però que, aviam, jo crec que escoltant l'entrenador del Barça, no?, escoltant, fent aquest al·legat sobre el possible retorn de Messi...
És que l'entrenador ha parlat amb Messi, sí, estan en contacte, li ha explicat.
Que no és un tema que es queda amb el deute moral, vull dir, em sembla que la gent, després d'escoltar Xavi, entendrà, doncs, que, evidentment, el Barça ho està intentant. Ara, una altra cosa és que ho aconsegueixi o no ho aconsegueixi, una altra cosa és que el debat que es pugui fer sobre la conveniència o no de l'arribada de Messi, doncs hi ha gent a fort i en contra. No?
Diguéssim, David, que s'ajunten dues conveniències, la de Xavi, que el vol, i la del president, que també el vol.
Sí.
I no exactament per les mateixes raons.
Però t'haig de dir una cosa, Antoni. Jo crec, és una opinió personal aquesta que vaig a dir, jo crec que si l'entrenador no hagués demostrat, l'entrenador que no pel que sembla, sinó que sabem que parla pràcticament cada setmana o cada dues setmanes amb ell.
Sí, sí.
Si l'entrenador hagués demostrat aquest interès per Messi, crec, sincerament, gairebé et puc assegurar que Messi no estaria en el punt d'haver de decidir si ve al Barça o no. És a dir, Messi no hagués vingut mai al Barça, no hagués tornat mai, o no tornaria mai, si fos simplement pel deute moral del que el president va parlar en el seu
moment. Contra l'entrenador, amb la fredor de l'entrenador.
Ell, si vol venir, és perquè també veu que l'entrenador futbolísticament el reclama.
A més, els oients han de saber que aquest al·legat que acaben de sentir, Xavi l'ha fet en privat més d'una vegada. O sigui, que el vol,
que no està cara a la
galeria,
que el veu,
que sap on el posaria. Hi ha com un concepte que es fa servir per dir, potser vam veure una versió egoista de Messi, que dius, bueno, escolta, doncs dona'm amb moltes d'aquestes versions egoistes, però ja m'enteneu, no? I que ara, en canvi, teníem una versió més de sentit de futbol més col·lectiu, més altruista de Messi. Aquesta seria la justificació futbolística.
Però per mi, Xavi, el que ha fet és elevar un desig, i sentim Busquets aquí al Tudiràs de RAC1, a mi avui el maciòmetre soc més pessimista que l'altre dia.
Jo a 23-35 d'avui et diria que està més lluny.
Veus?
A 23-40 no ho sé, però a 23-35, que és l'hora que veig ara amb el rellotge, et diria que avui està més lluny. A veure, sí que hi ha una oferta, diguéssim, del Barça. És una oferta completa. No és una oferta completa. Són condicions substancials, sí, són condicions substancials. És una oferta que es pot signar? No es pot signar, perquè per signar la necessites. Què queda? Queda la incògnita de si el fair play donarà o no donarà. Jo crec que el tema de UEFA ja està superat. Sí,
de la Champions l'any que ve.
Sí, Messi, això no, ja no ho poso sobre la taula, però sí el tema de UEFA, en el sentit de UEFA, el tema de la Lliga. El tema de la Lliga està encara obert al fair play, no? I no hi ha, ell considera,
i el seu entorn considera,
que no existeix una oferta completa en el moment que no existeix la possibilitat de poder signar una oferta. Aquest és el plantejament. Aleshores, jo crec que actualment han comentat des de l'entorn de Messi que, com deia molt bé el Roger, que la decisió pot ser imminent, i segurament a les 23:36 està presa i està més lluny. Hem d'esperar a les 23:50.
Aviam. La setmana que ve hi haurà fumata blanca de la Lliga, pel que sabem. La setmana que ve...
La setmana que ve, altra vegada. Sí, aquesta, la setmana.
La setmana que ve, sí.
Però crec que la Lliga sempre havia defensat aquest termini.
Sí, que era la primera de juny, un cop s'acaba la Lliga, la següent de juny és quan hi haurà fumata. Per tant, del 5 al 12 jo crec que hi haurà fumata blanca de la Lliga.
La fumata blanca de la Lliga és que hi haurà fair play per entrar Messi?
La fumata blanca de la Lliga és que li acceptaran al Barça el que ha presentat com a pla de viabilitat, que vol dir, vendrem per valor de tants jugadors, fitxarem el jugador A per aquest preu, el jugador B per aquest i el jugador C per aquest.
Però si al final això no es pot aconseguir...
S'exposa a una...
Hi haurà un pas que és l'aprovació del pla de viabilitat, però...
Després s'ha d'aconseguir, clar.
L'oferta es podrà signar en el sentit que sí, o...
Has de dur a terme algunes operacions.
Clar, estàs en funció de les operacions i Messi seguirà a lo millor amb aquell últim dia de dir, escolta, no sé si finalment això podrà passar o no.
Ho podries signar, però llavors t'obligaries a complir amb tot el que li has dit a la Lliga, de vendes, d'ingressos extraordinaris, per poder-ho quadrar tot. És que si no, no ho podries inscriure, després.
No, per això, però a mi, Aleix, el que m'han fet arribar és que, o sigui, des del club et diuen, el dia que tu vegis que es tanca una operació de sortida, l'endemà ja pots anunciar el fitxatge de Messi. Clar. Li farem l'oferta i l'acceptarà perquè està parlat. Però clar, has d'executar aquesta sortida. O sigui, no és només que tu t'aprovin el pla de viabilitat i a partir d'allà ja puguis inscriure, per exemple, les renovacions d'Araujo i de Gavi. No. Això sí que t'ho diuen.
Has de crear el forat.
Has de crear un forat.
T'aproven un pla i tu l'has d'executar, aquest pla.
De tota manera, vull dir una cosa. Jo crec, igual... diu el Santi, em topo, dic ara això i d'aquí 10 minuts ens filtren que ja ha decidit
que no.
I que no tornen. No, pot ser, no? O demà a la primera del matí, pot ser. Però jo, de moment, d'entrada, així a priori, ho valoro com una mesura de pressió de l'entorn del Leo cap al Barça. Perquè les últimes declaracions de Xavi sí que han anat en la direcció de dir que la pilota està a la teva taulada, que depèn de tu, m'entens? I clar, i suposo que des de l'entorn de Messi diuen, bueno, depèn de mi. Depèn de mi? El què depèn de mi? Si no tinc l'oferta formal i oficial, jo no la puc valorar ni la puc firmar, no? I crec que la cosa va per aquí. Perquè jo pregunto, és a dir, quan aquest procés comença, d'entrada, una part que és el Barça, sap que el jugador no t'esperarà com fa dos anys. Això estava claríssim, que jo deia, escolta'm, sisplau, vull dir que el Barça valori bé això, perquè el Barça no pot anar cap a un segon ridícul consecutiu, en aquest sentit, no? Si comença aquesta carrera. I l'altra part, que és Leo Messi, sap perfectament que el Barça no et podia fer una oferta a aquestes alçades, quan no ha acabat ni la Lliga Francesa, que acaba el 3 de juny, aquest cap de setmana, no? Per tant, jo també interpretaria que si Messi, per exemple, demà filtra que ha decidit ja no venir al Barça, penses, home, realment, si tens ganes de venir, esperes alguns dies més. Perquè, a més, a mi m'han dit, no sé si és veritat, jo crec que sí, que la data límit que va pactar verbalment, no per escrit, verbalment amb els àrabs, va ser la primera setmana de juliol. Per dir una cosa definitiva.
O sigui, el mes de juny es pot allargar.
Però, clar, jo crec que hi ha un problema de desconfiança, obvi,
a veure, jo crec que Aràbia pot esperar pot esperar fins al novembre, eh? Aràbia no el veig en condicions als Saudis de posar una data límit.
No, el que vull dir, Santi, és que si ell, per exemple, si Messi diu escolta'm, espero 15 dies, 3 setmanes més, d'aquí 15 dies, 3 setmanes més, Messi podrà seguir tenint els destins alternatius al Barça
que
té ara.
Clar que sí, home.
Saps el que vull dir? És a dir,
jo crec,
per tant, si tu vols venir de veritat,
jo crec que Messi ha volgut venir de veritat.
Jo
tinc sensació de que Messi hagi fet una aposta falsa. Messi ha volgut venir
però
de veritat.
Però no sorprendria que decidís ja, és a dir, que demà decidís no venir, quan encara no acaba ni la Lliga Francesa, quan el Barça li està dient, escolta'm, que en pocs dies em dóna la probabilitat, esperar-se si el Barça executa alguna sortida.
Sí, però ja
n'ha... Marge, és un petit marge, sense arribar al de fa dos anys.
Sí, jo suposo que també hi ha altres coses obertes i el que no vol és que es torni a produir el que deies, el tornar a viure el que es va viure, no? Aquell moment en què, escolta, sí, tal, val, d'acord, sí, estem d'acord, va, i després, un dia, escolta, no. I això, o sigui, dues vegades...
No, clar.
Això...
Seria el trencament definitiu.
També, molt ràpid, també pot ser que... No? També vingui una mica en la línia de dir que no sigui l'agost, que sigui el juliol. És a dir, que miri el Barça d'accelerar una mica els timings.
Apretar.
Però el juny se l'ha de donar de marge. Sí. Si els contractes són fins al 30 de juny, els del futbolista.
Però que si tu donaves a dir, això ja ho tenim fet amb Messi, no sé què, i ara tu escoltes això i, anem a accelerar la sortida aquesta.
És a dir, han estat diversos els mitjans que han publicat això, pràcticament a l'unísson, vol dir que hi ha una filtració clara per part de l'entorn, una idea clara de dir, escolta'm, vull que es filtri aquesta informació, no?
Curiosament, avui, que ell dina a Barcelona amb Cesc i ahir va haver Coldplay a Barcelona, també.
Imminent, en les pròximes hores, en els pròxims dies. Bueno, escolta'm una cosa, si ho tens decidit, digue-ho.
No? Si no, esperarem, perquè Pedro Sánchez ha declarat hàbil tot el mes de juliol i fins i tot l'agost, que és quan faran la Constitució de les Corts, i aquí l'estarem esperant a Messi i a les eleccions i el que faci falta. Per cert, Santi, 23:42, hi ha alguna notícia d'última hora?
Espero 50. Crec que encara és aviat.
Molt bé.
És imminent, però no tant.
Ara tornem i parlarem del Camp Nou. M'agradaria que m'expliquéssiu algun record que tingueu amb aquest estadi que ahir va posar el punt i final, no? Perquè ara hi haurà una remodelació. I una mica del descens de l'Espanyol, també, que és una de les notícies d'aquest cap de setmana. Avui, per cert, hem demanat si algun portaveu del club o algun responsable del club volia parlar, explicar, dirigir-se a l'afició. De moment no volen dir res fins que no es tanqui la Lliga oficialment amb l'última jornada aquest diumenge, recordem que hi ha un Espanyol Almeria. Per tant, veurem la setmana que ve si, més enllà del que ara escoltarem, que és un vídeo que ha fet Chen Yancheng, el president, si més enllà d'això algun responsable del club vol donar explicacions i explicar com serà la planificació de la pròxima temporada de segona divisió, doncs aquí, evidentment, tindrà els micròfons oberts a partir de la setmana vinent que haurà acabat la Lliga. Vinga, ara tornem i parlem del Camp Nou i d'aquest descens de l'Espanyol.
RAC 1. El 30 de maig, des de les 7 del matí, gran obertura a Obramat Sabadell. Vine i descobreix un nou magatzem, fet a la teva mida per oferir-te la millor experiència de compra. Amb més de 20.000 productes de les millors marques professionals, líders del seu sector i el millor assessorament professional. A Sabadell, carrer de la Serra de Galliners 24. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat. Ocasión Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu curva, te compra tu...
¿eh?
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Aquest any el Saló de Ford és a Ford Covesa.
Oportunitats irrepetibles com...
Ford Fiesta per 18.500 euros.
Ford Focus per 20.800 euros.
Ford Kuga per 22.800 euros.
I moltes més ofertes amb entrega immediata.
El Saló de Ford és a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford...
Pensa en Covesa.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Impulsa't per l'enginy amb el nou Dobló. Disponible en versió furgó i combi. Gasolina, dièsel o 100% elèctric. I amb més de 17 sistemes d'ajuda a la conducció. Tan sols aquest mes, aprofita disponibilitat immediata amb condicions especials. Visita el concessionari que tinguis més a prop i no et perdis aquesta oportunitat única. Fiat Professional. Professionals com tu.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
La cançó d'aquesta setmana és Graceland, el tema que dona títol a un dels àlbums més destacats de Paul Simon. En coneixeu la història? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 12 d'agost del 1929.
I el número de la sort, el...
l'1.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Diràs, amb Aleix Parissé.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
El Barça ha posat avui ja la primera pedra del nou Spotify Camp Nou. Ha estat un acte simbòlic, saperes? Hi havia el president, hi havia jugadors, jugadores...
Sí, ha estat l'endemà de la victòria contra el Mallorca. El Barça ha fet aquest acte simbòlic de col·locar la primera pedra o la caixa dels records a la gespa del Camp Nou. Un acte que ha comptat amb la presència de l'exblaugrana Juan Manuel Asensi, responsable ara dels veterans, Xavi Hernández, Sergio Busquets, l'exjugadora Melanie Serrano, la que més cops ha vestit la samarreta del Barça. Al marge d'aquestes cares conegudes també hi eren la jugadora Jana Mura, de l'infantil Pilar, i el Guiu Xuclà de l'Infantil B i els responsables també de l'obra. Dins la caixa hi han col·locat diaris, una samarreta, un braçalet de capità, unes botes i les banderes del Barça i de Catalunya, i després el president Joan Laporta ha posat en valor l'escenificació d'avui.
L'Espai Barça podem dir també que és un procés de transformació i de modernització d'unes instal·lacions esportives que jo crec que és la més important que s'ha fet a Barcelona i a Catalunya des dels Jocs Olímpics del 92, jo diria.
Mira, el president, comparant-ho amb els Jocs Olímpics del 92, com a estructura. Pel que sabem, el dia 31 de maig, que és aquest dimecres, l'últim acte al Camp Nou és el comiat institucional de Sergio Busquets. Sergio Busquets aquest dimecres a les 8 del vespre farà un acte a la gespa, muntaran una plataforma a la gespa, sobre la gespa, i farà estil Andrés Iniesta. És a dir, sí, hi haurà algun presentador o presentadora, portarà els seus amics, els seus familiars, evidentment la premsa hi podrem ser, jo entenc que Barça TV farà la transmissió en directe d'aquest acte. Com
presentador és Dani Martínez, crec.
Ah, sí? Ah, que és amic seu, no?
Televisió de Dani Martínez.
Que correcte, és... sí. Mm-hmm. El d'Hermanos Martínez, que està a Movistar. Sí. Doncs això, una cosa una mica distesa, amb algunes preguntes, no serà una roda de premsa, els periodistes no podem fer preguntes, només podrem seguir l'acte, però Busquets volia fer una cosa distesa amb els seus amics i els seus familiars i amb excompanys. Això el 31 de maig, a les 8 del vespre. Aquest és l'últim acte del vell Camp Nou.
Doncs el penúltim és demà, a les 11 del matí, han convocat una sèrie de periodistes.
Jo hi seré, per exemple.
Jo també.
Entre els quals...
Tots.
Sí, per al Barça.
Fem una foto.
Alguna foto farem.
Però sí, el 31 de maig a les 8 del vespre, aquest acte de comiat institucional de Busquets, i després ja el Barça, diguem que, lliura les claus a les constructores perquè facin el que vulguin. Perquè l'acte institucional de Jordi Alba és dijous 1 de juny, però a l'auditori. Perquè l'auditori encara no es veu afectat ja per l'inici de les obres.
Sí, ens han dit que a finals de setmana ja pràcticament serà impossible accedir segons quines zones del Camp Nou.
Comencen a tirar tota la graderia.
A la zona del Palau, el dia que hi hagi partit de play-off, els treballadors hauran de sortir abans per poder donar cabuda a un espai pels seguidors que vagin a veure el partit. Van explicar l'altre dia, o sigui que serà tot acotadíssim.
Mira, anem a recordar, només per parlar una mica de tot el que passarà aquí al Camp Nou, els timings i costos de les obres, anem a refrescar una mica
sí,
la gent.
Sí, la previsió inicia la primera fase d'obres al mes de juny, un cop es tanqui el permís d'obra, aquesta comportarà l'enderrocament complet de la tercera graderia per construir-hi una doble anella amb llotges VIP als seus peus. Aquesta primera fase hauria d'estar enllestida el novembre del 2024, moment en què el Barça tornaria a jugar a l'estadi mentre continuïn encara les obres. La previsió és que el juny del 2026 l'estadi estigui ja acabat. Pel que fa al cost de les obres, el Barça va tancar un finançament de fins a 1.450 milions d'euros amb 20 inversors. D'aquest import, segons dades del club, aproximadament 1.070 milions d'euros corresponen a l'Spotify Camp Nou. La resta hauria d'estar disponible pel nou Palau, després que, com vas explicar també a l'Eix, hagi caigut la fórmula d'una empresa americana que assumís el cost de l'obra per després explotar-lo. Aquesta ja ha quedat aparcada. La devolució dels 1.450 milions d'euros té diferents trams, un interès net mitjà del 5,53% i una estructura flexible amb un període de carència. El club començarà a retornar aquests diners un cop les obres de l'estadi hagin finalitzat, amb els ingressos que generi el nou Spotify Camp Nou, que està previst que siguin d'uns 247 milions d'euros aproximadament.
Va bé refrescar-ho, perquè són molts calés. Ja sabem com és això de les obres, no? El club, Antoni, té la intenció de tornar el 29 de novembre del 2024 per començar els actes del 125è aniversari.
Al mig de l'escepticisme de tots els meus veïns a la Boca 336, els quals aprofito per saludar, que donen per descomptat que el novembre del 24 no hi serem, però, escolta, digue'ns tribuneros, que no ho som, perquè estem a lateral. Però jo, francament... en fi, és això, les obres, tots hem fet obres a casa alguna vegada i sabem que, saps el dia que comencen, però...
La Boca 336 s'han replantejat anar a Mujic?
Sí.
Sí, sí, hi ha bastantes boques replantejades.
Sí, sí, sí. Et vas quedar algun record? Perquè he vist imatges avui de gent agafant cadires, rebentant-les.
Es porta el cor, el record.
Oh,
però sí, sí, és curiós, perquè ningú volia pujar a Montjuïc amb un 40% més i amb un 25% menys, i fins i tot qui pensa de demanar una tribuna. O sigui que...
Sí, ho vam comentar aquí, diguéssim que, a veure, el pas no era pujar-ho, el pas era rebaixar-ho. Ara és més barat que anar al Camp Nou,
que
i està
tota
bé.
Tota la lògica.
Clar, i està bé, i això jo crec que sí que potenciarà que hi hagi socis que vagin, encara que no tindran cadira fixa, hauran de avisar
ni partit, temps. Ni partit segur, bé, pot ser que no et toqui, no? Però no, la gent ja sap, no sé, l'altre dia vaig anar a veure l'Elton John, vaig fer la prova, vaig posar les escales automàtiques, però no passa res, vull dir, no...
Sí, vaig anar a Coldplay i és meravellós, vull dir, vam pujar de plaça Espanya...
Sí, però vaig tenir imatges de companys sortint de Coldplay una hora, per deixar la muntanya olímpica.
Sí, però també, perquè... Sí, sí.
No, vaig fer les imatges a l'Elton.
Però plovia, no, aquell dia plovia les escales mecàniques
als arbres.
Ara, d'ahir sí que vull dir una cosa, les meves felicitacions més sinceres al responsable de l'editatge del vídeo, que es va passar ahir, quan va acabar el partit, pel marcador del Camp Nou, que era un recull de gols i de moments especials que havia viscut al Camp Nou, en 5 minuts, que posava la pell de gallina, i al meu voltant hi havia culers que ploraven. Només us dic això.
Hi va haver moltes llàgrimes, i la Bet va fer la interpretació dels
adeus. Aquest vídeo, concretament, és xapó i les felicitacions.
Sí, el vídeo estava molt bé, el moment de la Bet, amb el cant dels adeus versionat, fantàstic. A mi em va semblar una bona cerimònia, al nivell del que es buscava, de bueno, acomiadar un estadi que s'ha fet vell i que aviat n'hi haurà un altre. Jo crec que va ser una cerimònia sensible a tots els valors del barcelonisme, els records... Sí. Sí.
Un record del Camp Nou?
A mi el que em va passar amb aquest vídeo, que durava 5 o 6 minuts, és que llevat del primer minut, que hi havia la inauguració de l'estadi, el gol d'Evaristo, que jo, com aquell que diu, ni era, però després els altres 4 minuts i mig o 4, jo els havia viscut tots. O sigui, que això, clar, un vol dir que té una edat. I aleshores jo em quedo amb el primer gran record que tinc, que és la nit de Guruceta. Després me'n recordo molt del gol de Cruyff a Reina, eh? Però la nit de Guruceta, 1970, jo era un crio, tenia 8 anys, veure pagar els grisos a la gent, la invasió de camp, bueno, i naturalment el robatori. O sigui, aquell dia, jo ho vaig entendre tot, va ser una graduació que em van fer en directe.
La falta va ser penal, no?
Va ser una falta fora l'àrea. Sí, sí. Bueno, i potser ni falta, eh? Jo crec que Rifelli pren la pilota a Velázquez i Velázquez cau i rodolant entre l'àrea. I venint des del cercle central, Guruceta diu penal. Aquell any, si el Madrid no guanyava la Copa, no anava a competicions europees, recordem-ho. Bueno, total, l'escàndol aquell va ser...
El recordes, eh?
Sí, esclar.
Quants anys tenies, per això?
8.
8 anys? 8 anys. Tens gravat, eh?
Veure la policia pagar... van apagar els llums de l'estadi perquè no es veiés tant, no s'estava fent per la tele ni res, eh? Estem parlant de l'any 70. La gent, els més joves, cridant policia assassina, que era un crit que se sentia a les universitats, policia assassina, eh? O sigui, bueno, era tremendo. O sigui,
encara amb el franquisme, clar, encara,
sí,
el 75.
Una invasió de camp, no, va ser tremendo. I després, molt més alegre, l'any 73, el gol de Cruyff a Reina, centrada a Charlie, quan sembla que la pilota està a punt de sortir per la línia de fons, posa la cama i marca.
És l'holandès volador, no? Allà neix una mica l'holandès volador. Sí. Santi Nolla, algun record que vulguis compartir?
A veure, si sí, jo el record en positiu, el 5-0 del Dream Team. Jo crec que, a més, la imatge aquella de Princess Lot, no, mig sortint d'allà amb una maneta, crec que la majoria tenim records vinculats al Madrid. Potser hauríem de fer una performance. També recordo, ja no tant en positiu, però no jugava al Barça, també jo era bastant jove, un Dinamo de Kiev Rangers, que va ser espectacular, amb les, bueno, volant les cadires.
Final de la Recopa.
Sí, sí. Sí.
La Recopa. Que es va jugar al Camp Nou, això.
Es va jugar al Camp Nou.
I va ser tremendo.
S'inaugurava la il·luminació de l'estadi, que permetia fer transmissions en color. Televisió Espanyola encara no tenia, encara no feia transmissions en color.
En 72, crec.
Però ja era una il·luminació molt avançada a l'època. 72.
Cabo.
I això, tots trompes, no hi havia valles ni fossat, els del Glasgow Rangers van entrar al camp després d'un gol, es va haver de suspendre el partit i al final, com que no podien donar el trofeu, els grisos van repartir i llavors sí que l'estaven fent en directe per tota Europa, perquè era la final de la Recopa, i les càmeres de Televisió Espanyola s'aixequen i enfoquen el Tibidabo, enfoquen la tribuna...
Però hi ha el camp, no, eh? Hi ha el camp, hi havia gent que treia els seients i els llançava.
I els llançava al camp. Sí, perquè eren de fusta els seients en aquella època.
Clar, sí, sí. Val, aquests són els records del Santi. Tu, David Bernabéu?
Doncs és que en tinc molts, eh? Però, vaja, aviam, per exemple, l'any 82, amb 15 anys, la presentació del Barça, com es feien abans les presentacions, eh?
Sí, home.
Eh?
Sí, sí.
Allà una tarda,
una
patxangata amb un micròfon i tal, però de Maradona. Gamper,
que parlava...
No, l'any 82, la presentació de Maradona. No,
allò que parlava el president...
La presentació de la plantilla, com es feia abans, que parlava el president...
L'entrenador i el capità.
Exacte. Bueno, recordo que, vaja, no s'havia vist mai una presentació amb tanta gent l'any que el Barça fitxa Maradona, que és justament una presentació que es fa després del Mundial d'Espanya, no? Va ser increïble. Recordo també amb molt d'impacte el debut de Bert Schuster al Camp Nou, perquè ell debuta al camp de l'Hèrcules, Barça guanya 0-1, un gol de Tente Sánchez, però el debut és contra l'Atlètic de Madrid, 4-2 a l'estadi, victòria del Barça, és bueno, potser un dels debuts més impactants que he vist d'un estranger al Camp Nou. I no va marcar, eh? Però
tremendo.
No havia vist mai un migcampista repartint joc com repartia, però trepitjant l'àrea amb una potència descomunal, un recorregut descomunal, potser un dels millors migcampistes els més complets que he vist mai a la meva vida.
Sí, sí.
I si parlo d'un record de petit, jo als 70 tenia 3 anys, encara no havia anat a l'estadi, però la primera vegada que el meu pare m'hi porta va ser el debut oficiós, no oficial, que va ser contra el Granada, oficiós, de Johan Cruyff com a jugador del Barça, que va ser en un amistós que se li va organitzar al Camp Nou contra el Cercle de Bruges, que va guanyar el Barça 6-1, i el Barça va, i l'holandès va fer un hat-trick. I jo la sensació que vaig tenir, jo tenia 6 anyets aleshores, però la sensació que vaig tenir és dir, hòstia, guanyarem 10 lligues amb aquest paio. Va ser increïble, perquè clar, el Barça també venia d'una època, ho sabran el Santi i el Toni, venia d'una època de depressió, després d'haver inaugurat el Camp Nou el 57, d'haver marxat Luisito Suárez el 61, després de la final dels Pals, a Berna, etc., no?, contra el Benfica, i anys en què s'havien guanyat un parell de copes del Generalíssimo i poca cosa més.
Ara que dius
llavors,
això...
Clar, vaig veure allò, vaig dir, hòstia, tornem a guanyar 5 lligues, em vam guanyar una en 4 anys, en 5 anys.
El debut d'Hugo Cholo Sutil.
Un gàmber
municipal de Lima.
Contra el municipal de Lima.
Va ser també espectacular i tremendo. Sí. I també vaig tenir aquesta sensació de que amb aquest tio...
Canviarien coses. Mira, vam fer un damintatge amb el Dami i vam trucar el Cholo Sutil al Perú en una cabanya que està vivint en un poble del Perú i ens va atendre, se'n recordava de tota la seva etapa al Barça. Vull dir, si a la carta, a rac.cat, trobareu aquest damintatge amb el Cholo Sutil.
Un dels ídols del barcelonisme.